Motel Suís, la versió estiuenca de l'hotel. Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Benvinguts al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Benvinguts a una nova entrega... Espera, que baixem l'àudio. Ara sí. Del Motel Suís de Ràdio Sabadell, aquesta versió estiuenca de l'hotel, gairebé 6 de la tarda, d'aquest dimarts 25 de juliol del 2023. Déu-n'hi-do com està passant de ràpid l'estiu, sobretot perquè hi ha hagut molts moviments al Sabadell en els últims dies. Està la cosa molt accelerada, ara sembla que potser s'ha posat una mica al fre, però bé, bona part de la feina que ja s'ha començat a fer en aquest mercat d'estiu, i per tant aquest últim mes el Sabadell hauria de viure relativament més tranquil, relativament, però encara hi ha feina per fer, us anem donant la benvinguda a tots els qui aneu ja entrant aquí al canal de Twitch. Veig alguns comentaris ja que ens comenceu a deixar de bona tarda. L'Oriol, que diu que estava Pelayo Suárez veient la presentació d'Antonio Callejón avui a l'Instagram del Sabadell. Pelayo Suárez, que serà rival del Sabadell aquesta temporada amb el Rayo Majadahonda. Però bé, dia molt mogut al Centre d'Esport Sabadell. A les 11 aproximadament hem tingut aquesta confirmació, per fi, d'una vegada per totes, de Biel Farrés, del jove central biguetà de 21 anys, procedent del Girona, i que és la novena incorporació del Sabadell en aquest mercat. Però és que, a més, hem tingut després el sorteig de la Copa Federació, que just ha coincidit en hora amb la presentació de dos reforços més del Centre d'Esport Sabadell, com són Antonio Sánchez i Fran Callejón, a la seu de Tendis, a Can Roqueta. I, per tant, doncs, dia molt, molt mogut al Centre d'Esport Sabadell. Tenim per aquí ja, com diem, alguns connectats. Avui, per ser el programa que el fan possible el control tècnic, el Roger Benet, que està fent de mentor avui. Mira, s'hi ha posat càmera i tot, Oriol Ferran ha hagut d'esperar Roger Benet el dia que agafava vacances per posar la càmera, i aquí els mandos Oriol Ferran, De moment tot bé. Ostres, m'encanta aquesta càmera, quina llàstima que l'havíem posat ara, Després de 15 motels. Mira, els mandos, el control, La sala de màquines del Twitch de Ràdio Sabadell. Aquí controlen els trastos, ja estem nosaltres. I Roger Benet, ja... Demà, Roger, per cert, sí, no? Demà estàs a Villarreal, no? Demà anem a Villarreal a seguir el partit. Diu que sí, fa que sí, ok. Demà anem a veure aquest Villarreal B Sabadell, que és el primer partit de la pretemporada del Centre d'Esport Sabadell a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal. Un partit que juga a les 7 i que, per cert, no es juga al camp habitual, al miniestadi Groguet, on juga els seus partits al Villarreal B, sinó que es fa en un dels camps d'entrenament del Villarreal B, el Camp Nou, informava en aquest cas la cantera grogueta. Agrada per aquí la teva samarreta de Bob Marley, Oriol Ferran, de l'Àjax. Si algú no... Ara entrem en matèria, però si algú no ho sap, aquesta setmana estem fent setmana futbolera aquí a Ràdio Sabadell. Alguns ens hem hagut de posar seriosos per les presentacions, però anem amb samarretes futboleres aquesta setmana aquí a la ràdio. Bé, doncs, això, portem uns minutets connectats. Ja, si teniu, com sempre diem, algunes preguntes, doncs les podeu deixar anar, anem al gra. Però vaja, comencem a explicar cosetes aquí al Sabadell, perquè han estat, com diem, ha estat un inici de setmana també. Força mogut. És cert que la setmana passada doncs va ser increïble a nivell de ritme, perquè va haver-hi quatre incorporacions al Sabadell, va haver-hi una renovació, la de Raúl Baena, i de moment la setmana al Centre d'Esport Sabadell ha començat amb la rescissió del contracte de Cristian Dieste, del futbolista aragonès, del davanter aragonès del Centre d'Esport Sabadell, que bé, ha deixat un... no serà recordat per deixar una gran petjada, ni molt menys al Centre d'Esport Sabadell. Ha tingut un pas força discret. Aquí veiem imatges del primer entrenament de la pretemporada, en què Dieste, per cert, va arribar al primer, acompanyat d'alguns jugadors de la temporada passada. Però pas força discret, el davanter aragonès, que venia amb aquest aval dels 18 gols aconseguit amb el Tarazona Segona Federació. Però la veritat és que aquí poqueta cosa. 5 titularitats, aquell doblet recordat contra el Numancia, i bé, el club que al final s'ha pogut estalviar doncs, part de la seva fitxa, I automàticament Christian Dieste, que ha tornat al Tarazona. Serà rival del Sabadell aquesta temporada. Per tant, tota la sort del món per Dieste, menys els dies que hagi de jugar contra el Sabadell, però pas discret el seu, eh? Entre el seu i el de Juan Delgado, al cap i a la fi. Eh? Després, amb la irrupció de Pau Víctor, l'arribada de Christian Herrera a l'hivern, Vladis Kopotun, també aquests dos gols que va fer el davanter del filial, doncs la veritat és que ha tingut un pas força, força discret. A veure, pregunten ja per aquí per Manel. De seguida anem amb el tema Manel Martínez, que és l'estrella, segurament el nou estrella de les últimes hores. Com diem, que Dieste ja és història al Sabadell. Una de les parts més interessants és que Dieste allibera una fitxa sènior, i recordem que cada equip té 17 llicències per omplir. 17 llicències que en poden arribar a ser 18 si hi ha 3 porters amb contracte del primer equip. No necessàriament ha d'haver-hi 2 porters sènior. Ho dic perquè he vist aquesta pregunta a les xarxes. Mira, ara preguntava per aquí el Vicenç, sobretot per això, no? Quantes fitxes ens queden lliures? Ho ha dit avui Jaume Milà a la presentació d'Antonio Sánchez i de Fran Callejón. El Sabadell ara mateix té, amb aquesta fitxa que ha alliberat Christian Dieste, té 15 fitxes sènior lliures. Per tant, ara mateix, amb la situació actual de la plantilla, en tindria 2 de disponibles. 3 si acaba havent-hi 3 porters a la plantilla. Però això significa que el Sabadell ha de signar 1 o 2 porters sub-23, en funció també del que es vulgui fer amb Carles Segura, amb Sebas Coula, que són els 2 porters que ara mateix hi ha entrenant-se al costat d'Adrián Ortolà, que sembla que també podrien buscar, en el cas d'alguns, doncs, minuts cedits fora del centre d'esport Sabadell. Per tant, ho ha dit avui Jaume Milà en aquesta presentació, insistim que la intenció del Sabadell és tenir 3 porters enguany en plantilla, segurament únicament Ortolà com a major de 23 anys, com a sènior, per poder tenir una fitxa extra i poder arribar a les 18 fitxes sènior. I, per tant, tenir més marge de maniobra en aquest sentit, perquè al final recordem que el Sabadell té aquestes 2-3 fitxes sènior disponibles, que encara ha d'arribar al davanter, que hi ha jugadors a prova, com Víctor Álvarez o Ferran Sarsanedas, que hi ha jugadors a la recàmera, també alguns jugadors sèniors que han sonat, com és el cas de Liberto, operació abans que pregunteu, que sembla que estaria ara mateix en stand-by, no hi ha massa novetat, pel que sembla, però així està el pati ara mateix. Diu l'Oriol que Dieste ha sabut fer equip i sense cap soroll a la banqueta ni a xarxes socials, un exemple per altres. I diu el Vicenç, per quedar-nos Víctor Álvarez i Sarsanedas i fitxar un nou, hem de tenir 3 porters del primer equip, doncs ara mateix seria la fórmula. Si el Sabadell vol fitxar aquest nou i vol tenir 2 jugadors, o es vol quedar els 2 jugadors a prova, hauria de tenir 3 porters amb fitxa de primer equip. A partir d'aquí, els 2 haurien de ser, els 2 restants, a banda d'Ortolà, haurien de ser sub-23, en aquest cas. Ho ha dit Jaume Milà, insisteixo, no ho diem nosaltres, ho ha dit Milà avui a la presentació, que la intenció és tenir 3 porters en guanyar la plantilla per poder comptar amb un altre porter, doncs, amb aquesta 18a fitxa sènior. Així està ara mateix la situació, insistim, a nivell de fitxes, després de la sortida de Dieste. Després és cert que el Sabadell avui també ha, per fi d'una vegada per totes, ha pogut anunciar aquesta cessió de Biel Farrés, procedent del Girona. Biel Farrés, central biguetà, aquí el veiem en algunes imatges. El club també ha llançat aquest vídeo promocional a les 11, doncs, anunciant el seu fitxatge, la seva incorporació. Biel Farrés, central, sub-23, central de 21 anys, biguetà, format en el seu dia al Barça, al Nàstic Manresa, a l'Adam, que va aterrar al Girona, al Girona B, ha estat allà aquesta última temporada, tercera federació, l'anterior també, evidentment. I aquí veiem també ja aquestes imatges, entrenant-se a l'estadi de la Nova Creu Alta, com diem, feia alguns dies, algun dia que estava per aquí ja Biel Farrés, i ja l'hem pogut veure vestit de curt, finalment, aquest futbolista, que juntament amb Marc Domènech, per cert, l'altre jugador que ve del Girona, doncs són els, de moment, els dos únics reforços sub-23 que ha fet el centre d'esports Sabadell. Biel Farrés i Marc Domènech. Però per fi podem donar per tancat un dels serials de l'estiu. Recordo que en un dels primers motels, a finals de juny, estem parlant d'aproximadament això, 4 o 5 setmanes, el Sergi Garcés ja apuntava aquí el nom de Biel Farrés, el dia que també se sabia l'interès del Sabadell per Guillem Naranjo, primer reforç, doncs estem parlant de Biel Farrés com el 9è reforç d'aquest mercat d'estiu. El Vicenç pregunta per aquí possibles sessions. Està per veure. Veurem també com van aquests primers partits de la pretemporada, quants minuts dona Miquillador a cada futbolista, perquè això també ens donarà un indicatiu de on poden acabar, d'on poden acabar algun d'aquests futbolistes joves. Com hem dit, no és descartable que algun dels porters que hi ha ara mateix doncs, pugui tenir minuts en un altre equip de segona o de tercera federació també per agafar rodatge, però bé, en el cas de Pinyol, doncs s'haurà de veure, perquè és un futbolista, recordem que es va operar de l'espatlla fa no massa i encara no està en dinàmica d'equip, i en el cas de Marc Vargas, doncs veurem també què passa amb el Manresà, perquè ha arribat Pablo Monroy, aquest carril dret. Veurem quines intencions també té el cos tècnic amb David Estal, si és de tornar-lo al mig del camp o no, i per tant si Vargas pot tenir aquesta opció com a segon carriler dretà. Però estarem pendents en els pròxims partits. Pregunta'ns que si hi ha tres porters, no sub-23, aquests ocuparan fitxa sènior. No, el que dèiem, per deixar-ho clar, hi ha Adrián Ortolà, que és major de 23, que és fitxa sènior. Aquest ja el comptem en aquestes 15 fitxes que té el Sabadell. La intenció és fitxar dos porters sub-23. No sé si m'he pogut fer un embolic amb la manera d'expressar-ho, si és així, disculpes, però la idea és que el Sabadell fitxi dos porters o incorpori dos porters sub-23, en aquest cas per poder tenir alliberades aquestes tres fitxes restants. Tres fitxes restants... I ara anem segurament a un dels temes més calents del Twitch d'avui, que han d'anar destinades a la incorporació de tres futbolistes sobre el paper de la parcel·la ofensiva. Si més no, això és el que ha dit també avui, insistim, Jaume Milà. En una d'aquestes respostes ha dit que la intenció és tenir tres porters per poder tenir aquestes tres fitxes lliures i que l'objectiu primordial ara mateix és reforçar la davantera. Davantera, jugadors d'atac, i a partir d'aquí, en funció del nivell que el Sabadell incorpori en aquestes fitxes, si també s'ha de reforçar el darrere. I aquí doncs, segurament ens vindria al cap ara mateix un futbolista com és el cas de Víctor Álvarez, que està a prova. Incògnites, com diem, damunt la taula, però ara mateix està així la situació del centre d'esport Sabadell. Insisteixo, la idea és incorporar dos porters sub-23 per poder tenir aquestes tres fitxes alliberades i no dues, com ara mateix estipula la norma. Si no tens tres porters, pots tenir 17 fitxes sènior al teu equip. Si hi ha qualsevol dubte més, el resolem, insistim, només faltaria aquí el Twitch de Ràdio Sabadell. I aquí apareix el nom de Manel Martínez Bel, que sens dubte ha estat un dels noms de les últimes hores en l'òrbita Centre d'Esports Sabadell. Va avançar el seu nom el periodista Àngel García després que el propi Manel Martínez s'acomiadés del Racing de Ferrol a les xarxes socials. Recordem que ha estat a l'equip gallec en els últims mesos, des del mercat d'hivern, on va aterrar procedent de l'Uzbekistan. I allà l'Àlex Arlequinat ha tingut un paper secundari, és cert que ha pujat a segona divisió, però ara s'ha desvinculat del tot ja de l'equip gallec i, per tant, doncs té via lliure Manel Martínez per signar amb l'equip que vulgui. Hi ha interès per part del Sabadell? Sí, i a més hi ha un interès des de fa setmanes. Manel Martínez és un futbolista al qual l'àrea esportiva del Centre d'Esport Sabadell seguiria des de fa setmanes. Recordem, 31 anys, el de Cabrera de Mar, ja molt més veterà que aquella època, la 2015-2016, en què va estar aquí al Centre d'Esport Sabadell el primer equip, mitja temporada, amb Miguel Álvarez, després de passar pel filial a tercera divisió, on va marcar un tou de gols a mitja temporada, més d'una desena, i és... una de les opcions també que té el Centre d'Esport Sabadell per la davantera. No és l'única, evidentment, treballen en diferents vies a l'àrea esportiva del club, però Manel Martínez és una opció real per la davantera del Centre d'Esport Sabadell. Imminent? Sembla que no. Sembla que no. Aquestes coses es poden accelerar molt d'un dia per l'altre, però sembla que ara mateix no hi hauria cap operació imminent d'entrada en aquest sentit al Centre d'Esport Sabadell. Ho hem dit abans amb el tema de Liberto, que és una operació que està en stand-by, i el mateix podem dir amb el cas de Manel Martínez. De fet, si us sembla, Roger, Oriol, escoltem què ha dit avui Jaume Milà, el director esportiu del Centre d'Esport Sabadell, al voltant d'aquest interès confirmat per Manel Martínez Bel.
És un jugador que ens agrada, jo crec que és un davanter que, primer, que només per proximitat i capacitat jo considero que pot encaixar. Estem valorant tots els escenaris, però òbviament no el descartem.
Doncs no el descartem, ha dit Jaume Milà, Aquí estem veient algun dels gols que va fer Manel Martínez. Aquest és el camp del Llocetense, del mític Llocetense, aquell dia que diria que el Sabadell guanya 2-3, si no vaig errat, a Lloseta. Manel Martínez, que va fer 4 gols aquella mitja temporada amb l'equip de Manel Álvarez, després se'n va anar al Llagostera, va pujar a segona divisió, l'Orca... bé, és que ha estat un autèntic rodamón, Atlètic Balears, després se'n va anar a l'Uzbekistan, com diem, i aquesta, per exemple, és l'eliminatòria, la famosa eliminatòria de Copa, en què Manel Martínez doncs, marca, si no vaig errat, diria que va ser un hat-trick contra el Celta de Vigo, si no aquí que algú que em corregirà al xat, però bé, que va ser un dels moments més importants, sens dubte, de la seva carrera, de Manel Martínez. Si voleu dir la vostra també aquí al canal de Twitch, de què us semblaria un possible retorn de Manel Martínez al Centre d'Esport Sabadell, veig que l'atenció ha començat a virar preguntant aquí per Jacobo González, un somni humit. Home, a mi se'm fa difícil... creure que el Sabadell pot arribar al caché de Jacobo González, que és un futbolista que ja va venir amb una etiqueta important el primer any de Primera Federació, que després se'n va anar a l'Andorra i que ha rescindit amb l'Andorra en els últims dies i, per tant, també està a la recerca de nou equip. Crec que això és absolutament opinió personal. Crec que ara mateix s'escapa les pretensions de Jacobo González. És cert que, ho venim també dient des de fa setmanes, el Sabadell va destinar una part important d'aquest pressupost a la renovació d'Adrián Ortolà, que era una de les dels objectius primordials, i també, si s'ha de fer un esforç en aquest mercat d'estiu, s'ha de fer també pel davanter, sigui Manel Martínez o sigui al final un altre nom. El Vicenç diu que aquesta tarda poder ser millor que demà. El Toni, que molt encertat, que coneix el club i que té l'oportunitat de brillar de nou, i el Iaio Pep, que diu que Manel sí. Per tant, de moment, doncs, vots favorables. Aquí, per exemple, hi havia abans el Jorobi 99 que deia que personalment que no crec que sigui una bona opció, deia el tema de Manel Martínez. Per tant, així està ara mateix la situació, insistim, del futbolista de Cabrera de Mar, que ha entrat a escena en aquest mercat d'estiu del Centre d'Esport Sabadell. Si bé és cert que, com diem, com us expliquem aquí a Ràdio Sabadell, la direcció esportiva del club ja el tenia en el punt de mira en les últimes setmanes, des de l'inici del mercat, pràcticament des d'abans de conèixer la xifra del pressupost d'aquesta temporada. Però no s'espera, en aquest cas, que sigui una resolució imminent. Hi ha interès per ells, s'ha parlat amb l'entorn del futbolista, amb el futbolista, però encara no hi ha allò, com se sol dir, gairebé oferta en ferm. Veurem què passa en els pròxims dies i si és un tema que al final doncs, es va allargant amb el pas de les setmanes. El Sabadell és cert que pot començar la pretemporada amb dos davanters. Els partits de pretemporada pot jugar tranquil·lament mitja part amb Vladis Copotun i mitja part amb Guillem Naranjo, però bé. L'Albert diu, esforç econòmic per Manel ve de l'Uzbekistan i a Ferrol va fer una temporada discreta. No sé què demanarà, però tampoc em tornaria boig per ell. Bé, doncs també deixa la seva opinió per aquí l'Albert, en aquest cas, al voltant de Manel. Així està el tema del mercat, el Centre d'Esport Sabadell, insistim, que s'han fet progressos importants en els últims dies després de, insistim, d'una setmana, la passada, en què va haver-hi 4 incorporacions al Sabadell i una renovació, la de Raül Baena. A tot això, avui també ha estat dit Sánchez i Fran Callejón, a Atendis, els dos futbolistes que andalusos, el central, el migcampista, els quals veurem en acció demà, per primera vegada, en l'amistós que farà el Centre d'Esport Sabadell, a les 7 de la tarda al camp del Villarreal B. Un amistós, pel que ens comenten, doncs, si no hi ha cap contratemps en les pròximes hores, doncs, on hi seran tots els futbolistes a disposició de Miqui Lladó. Les úniques baixes, les que ja coneixem des del primer dia de la pretemporada, és a dir, Ricard Pujol i Jaume Pinyol, que arrosseguen lesions de la temporada passada i que, per tant, doncs, es perdran aquest primer compromís a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. Obrint la carpeta pretemporada, recordem, setmana de 2 partits, demà el primer contra el Villarreal B a les 7, dissabte el segon a Olot a partir de 2:15 de 8. Un partit que, per cert, ha aixecat una mica de polseguera pels preus de les entrades. Havíem escoltat algunes queixes a les xarxes parlant, doncs, això, d'aquest preu que consideraven excessiu de 10 euros per un amistós de pretemporada al municipal d'Olot, però bé, caldrà en aquest cas passar per Caixa, si la gent, doncs, vol veure aquest segon partit. Abans del primer, abans d'aquest partit contra l'equip de Miguel Álvarez, que, déu-n'hi-do, quin test de nivell per començar, un equip de segona divisió, futbol professional, una de les pedreres més potents de tot Espanya, si no la més potent, pràcticament, que a més ve de fer un estatge a Alemanya i a Suïssa, que està rodat perquè ha jugat 3 partits ja, aquí estem veient algunes de les imatges, per tant serà un os dur d'arrossegar, per l'equip de Miqui Lladó, així per començar. Nosaltres el que hem pogut fer en les últimes hores és parlar amb qui si no, doncs amb l'entrenador del Villarreal B, que és l'ex-arlequinat Miguel Álvarez, que està a punt, bé, està encetant ja la seva 7a temporada a la cantera grogueta, al filial groguet, on s'ha fet un nom, s'ha fet un lloc absolutament, i on està treballant a les mil meravelles amb la gent jove, i amb ell hem volgut parlar per recordar, doncs, això, també el seu pas per Sabadell a la temporada 2015-2016, com afronten aquest partit de demà, aquest amistós de demà, en quina situació arrenca el Villarreal bé aquesta temporada, i si li queda molta corda o no a les banquetes al bo de Miguel Álvarez.
El objetivo de todos los equipos es lo mismo, ¿no? Y ir cohesionando todo, ¿no? Y sobre todo a nivel condicional, que los jugadores cojan un estado más o menos óptimo para empezar el campeonato y luego, pues, cohesión de grupo, ¿no? Que si hay entrenador nuevo, jugadores nuevos o en cualquier caso alguna de las dos cosas, pues igual, ¿no? Que se vaya identificando un poquito con la idea del entrenador. Bueno, nada que no cambie en una pretemporada, donde los resultados para mí es lo menos significativo. Yo creo que ese es el crecimiento como equipo a nivel de propuesta que quiere hacer el entrenador y así lo vamos a tomar. Yo creo que es lo que hacen todos los equipos. No le he podido echar el pero no por falta de respeto, sino por falta de tiempo. llevamos poco tiempo entrenando, hemos estado nueve días fuera. Tenemos, bueno, de momento se han ido pecadores de 12 jugadores. Por lo tanto han venido muchos nuevos, se van a ir algunos más, estoy más pendiente de crecimiento nuestro que lo que hagan los demás equipos, que ahora todavía no es significativo. Ahora los entrenadores estamos de luna de miel, ahora juegan todos son felices, jugamos media parte cada equipo, pero ya cuando empieza ya la última semana ya es otra cosa, ya los equipos se empiezan a ver la realidad de lo que va a ser un poco el campeonato, que indudablemente en su trayectoria pues va cambiando. Pero ahora no por falta de respeto, ya sabéis, es un equipo que yo quiero mucho, ya lo sabéis, y le tengo muchísimo respeto en todos los sentidos, pero en este caso concreto yo creo que hay que centrarse en tu equipo y en, como te digo, tenemos muchísima gente nueva, mucha gente nueva y joven, y estamos por ello. Otro añito más y vamos a ver lo que uno sabe que está llegando a su fin, que queda poquito, pero lo vamos a apurar al máximo, por lo menos por lo que respecta a mí y lo que depende de mí. Voy a seguir con la misma ilusión y la misma energía que siempre, porque amo mi profesión. Y como te digo, voy a intentar alargarlo lo máximo posible.
Doncs un gran Miguel Álvarez, jurado, 65 anys, el de Guarromán. Aquí veiem aquesta imatge que volia colar el Roger Benet del Miguel en bicicleta. Que ens alegrem que li vagi tot molt bé, que quina llàstima que el vam poder gaudir poquet aquí a Sabadell, només una temporada, per aquelles circumstàncies que es van donar a nivell econòmic. Però bé, esperem que li vagi tot molt bé, i que tingui corda per molts anys. Aquí el veiem amb bicicleta. Demà si et veu, Roger Benet, i si li passes aquestes imatges, igual cau un clatellot, però bé. Ai, Déu meu, l'Albert diu per aquí el millor entrenador que hem tingut en els últims anys. Si més no, algú que ens feia gaudir per la seva manera de ser i per la seva proposta al camp. Vam gaudir molt aquell any amb aquella gent jove, els Manel Martínez, per exemple, i companyia, aquí a Sabadell, tot i que hi havia, veníem d'un descens de segona divisió i que va ser un any dur a nivell econòmic, doncs la proposta al terreny de joc almenys va ser atractiva. Comentava per aquí el Vicenç, per cert, diu, el repte dels 6.000 socis que ha publicat el club, no creieu que ha passat del tot desapercebut? Potser s'hauria d'haver plantejat des d'un bon principi, és un tema prou important i que ha tingut un ressò gairebé nul, crec. Un punt important també és que se sorteja un cotxe, si s'arriben als 6.000. Aquí ho deixo, ho va dir el club. El cert és que l'altre dia, repassant xifres, ho dèiem, que al final estem davant d'un dels millors inicis de campanya de socis dels últims anys al Centre d'Esports Sabadell. Epa, el soroll. Gairebé em deixeu, però totalment sordo, Em sembla que segueix sonant, potser, per sota o no? Doncs s'ha quedat aquí el soroll a l'auricular, que tela. Ja he perdut totalment el fil. Això, que estàvem parlant del tema de les xifres de socis, que el Sabadell té aquest objectiu dels 6.000. Estem davant d'un dels millors inicis. Aquí veiem aquestes imatges dels socis del Sabadell, perquè els últims anys aquesta xifra dels 1.644, diria, que ara mateix hi ha el Sabadell, doncs no hi era des de... No s'havia assolit tant d'hora com fins ara. En els últims dos anys, els 2.000 s'havien assolit, estem parlant dels últims dies de juliol. Per tant, estem en aquesta línia, en aquesta projecció ara mateix. Caldrà fer aquesta empenta per tal d'arribar als 6.000 i sobretot aquesta... Mira, aquí veiem el sorteig del cotxe. I caldrà fer-li aquesta empenta buscant aquesta promoció de Arlequinat porta un Arlequinat per arribar a aquesta xifra dels 6.000. El Raül Chao, que diu que seria un gran final que li toqués el cotxe. Té nassos, eh? Estaria bé que no li ha tocat la pizza encara al Tribuna Preferent i que et toqués el cotxe, Raül, sí senyor. Bé, l'Oriol diu que hauria d'anar lligat també a l'inici de la campanya de socis. Esperem que hi hagi un repunt de socis en els pròxims dies, perquè el ritme és molt bo, insistim que és una mica lleugerament millor fins i tot que els últims dos anys, que no hi havia hagut 1.600 socis a... És que ara no sé exactament quin dia va ser, diria que va ser dissabte, eh? Per tant, estaríem parlant de 21-22 de juliol i, per tant, va per bon camí aquesta campanya de socis. A veure, algun comentari per aquí més que arribaven, que els hem comentat ja. Recordem també, com diem, que avui ha estat un dia, per si algú s'ha incorporat tard, prou mogudet, que hem tingut a les 11 aquest anunci de Biel Ferrés, que després hem tingut, veiem aquesta presentació, per cert, amb aquests detalls, també, Callejón, que portarà el 21, i Antonio Sánchez, que portarà el 2. Hem tingut aquesta presentació a la Fundació Atendis, després de fer la primera a l'Aeroclub. Per cert, dijous, tot fa indicar, el dia després del Villarreal B, demà passat, que hi haurà més rodes de presentacions al Sabadell, que hauran dues presentacions més, tot fa indicar, per tant, setmana mogudeta també, però abans aquest amistós demà contra el Villarreal B a les 7 del vespre. Com sempre, també, el minut a minut, allà hi serem en directe els de Ràdio Sabadell. I el resum, també m'està dient aquí pel Pinganillo. Vols dir-ho des de la càmera, Roger Benet? Vols connectar a la càmera, no? Que sí, des de la càmera d'allà, des de la GoPro, home, també ho pots fer l'anunci tu mateix, eh? És que ara m'estava dient que hi haurà resum demà. S'ha compromès a fer resum en vídeo, Roger Benet, del partit, eh?
Punxa. Em sentiu o no?
Jo sí, la gent no ho sé.
L'audiència diria que sí. Audiència, em sentiu o no?
A veure què diuen. Sí, diuen que sí.
I el resum també, em comprometo a deixar les meves vacances menys Olot per oferir-vos tots els resums.
Ah, Olot no vens?
No, Olot no.
Ah, Olot no...
Si no, la xurri.
Mare meva. Sort que això queda gravat i després es poden treure els clips. Ai, Déu meu. A Olot serà... no hi haurà imatges. On sí que hi haurà imatges, per cert, també, tot fa indicar que serà a Tona. Tot fa indicar que el partit es podrà veure per la xarxa, però tindrem més detalls en els pròxims dies. Quan i on es presenta Monroy, diu l'Òscar del Barrio? Doncs ha de ser un dels següents a presentar-se al Centre d'Esport Sabadell. Ara em fa dubtar si va en el PAC dels d'aquesta setmana o es presentarà més endavant, en aquest cas Monroy, però bé. Tona per Xala, diu l'Oriol, sí, per la plataforma de la xarxa, en principi es farà el partit per streaming, però estarem pendents. I avui, per cert, un altre dels temes que hem de comentar, ja hem parlat breument abans, però ara hi entrem més a fons, és el tema de la Copa Federació. Avui hi ha hagut sorteig, sí, perquè ha estat un sorteig de la Copa Federació, un pèl estrany, perquè hi havia només 4 equips inscrits a la fase autonòmica catalana d'aquesta competició, que eren el Castelldefels, el Cornellà, el Lleida Esportiu i el Centre d'Esports Sabadell. Doncs bé, el Lleida Esportiu serà el rival del Centre d'Esports Sabadell en aquesta competició, ara de seguida expliquem tots els detalls, aquesta Copa Federació que el Centre d'Esports jugarà per intentar guanyar-la, evidentment, però també sobretot per aconseguir una plaça a l'edició d'enguany, en aquesta mateixa edició d'enguany de la Copa del Rei. De seguida veiem les imatges també d'aquesta presentació d'aquest sorteig, perquè les ha penjat la Federació Catalana de Futbol, però insistim que eren quatre equips, s'han sortejat les semifinals autonòmiques que han aparellat, d'una banda, s'havia de fer de camp petit a camp gran, camp de, a dir-ho bé, d'equip de menys categoria a camp contra categoria, per tant, Castelldefels, Cornellà, Lleida Esportiu, Segona Federació, contra el Centre d'Esport Sabadell. Estem veient aquí les imatges del sorteig a la seu de la Federació Catalana de Futbol, amb el sabadellenc i president de la Catalana, Joan Soteras, i expresident, com no, del Centre d'Esport Sabadell. I aquestes són imatges del sorteig que ens han deixat aquest Lleida Esportiu Sabadell, eliminatòria amb morbo. Ja hem vist alguns comentaris a les xarxes socials, no podia ser d'una altra manera, perquè a més, tots dos equips no es veuen les cares des d'aquell famós 4-0, la temporada de Marbella, a finals del 2019, a l'estadi de la Nova Creu Alta, el dia dels Pirates del Carib. Per tant, eliminatòria amb força morbo. El Sabadell fa fins i tot una miqueta més, 5 anyets que no visita el camp d'esports de Lleida. L'última vegada va ser el dia del doblet de Juan Tortuño, recordareu els arlequinats que va un allà perquè es va encarar amb l'afició arlequinada, amb l'afició visitant. Per tant, una eliminatòria xula. A més, el Sabadell es retrobarà amb dos exarlequinats, com són Òscar Rubio i com són Sergio Montero. Òscar Rubio, des de la temporada passada, va tornar al camp d'esports. Sergio Montero és reforç de fa pocs dies del conjunt blau procedent de la penya deportiva. Per tant, el Sabadell que es trobarà amb aquests dos futbolistes. Dates, funcionament, expliquem breument. Eliminatòries a partit únic. L'eliminatòria contra el Lleida Esportiu serà al Camp d'Esports el dia 30, dimecres 30 d'agost. És a dir, entre la primera i la segona jornada de Lliga, en cas de passar, el Sabadell es veuria les cares o contra el Castelldefels o contra el Cornellà, en aquest cas el 13 de setembre. Si el Sabadell passa també aquesta eliminatòria, es proclama campió, anem a dir-ho així, de la fase autonòmica de la Copa, estem veient el calendari, també, per si algú va desubicat. El dia 13 de setembre seria la final d'aquesta fase autonòmica. Si el Sabadell la passa, el dia... amplia el calendari. El dia 27 de setembre, dimecres, aquí està, començaria la fase nacional, la fase estatal d'aquesta Copa Federació, que per cert el Sabadell tampoc la juga des de l'any de Marbella, des d'aquella famosa eliminatòria contra el Jove Espanyol, que es va perdre a la tanda de penals. Doncs allà començarien els setzens de final de la fase estatal. El Sabadell hauria de passar setzens, vuitens, quarts, i si passa aquestes eliminatòries, aquestes tres eliminatòries, es planta a les semifinals, i els quatre semifinalistes de la Copa Federació tenen dret a jugar la Copa del Rei, la pròxima edició de la Copa del Rei. Per tant, en resum, que el Sabadell ha de passar 5 eliminatòries si vol jugar aquesta competició del CAO. Per tant, aquí queda la història. L'Oriol que demana per aquí un homenatge, doncs, home, seria molt maco, sens dubte, agermanat per Gerard Escoda, si us plau. Hi ha hagut, a més, molts lligams en els últims anys entre Lleida Esportiu i Centre d'Esport Sabadell. Recordo que fa no massa, abans d'aterrar a València, doncs, Toni Saligrat entrenava a la banqueta blava, i per part del Lleida Sabadell va arribar el malaurat Gerard Escoda, l'exdirector esportiu del Sabadell, el tècnic Abri García, Moja Keita, Joanel López, Víctor Vidal, etc. Per tant, hi ha hagut força lligams. I pregunta el Vicenç que si es donés un Sabadell-Cornellà on es jugaria, doncs bona pregunta. Segurament aquí hi hauria d'haver o la patata calenta per la federació. Entenc. S'haurien de posar o els dos clubs d'acord, o buscar una seu neutral, o fer un sorteig pur. No està contemplada aquesta circumstància de moment. Per tant, estarem al cas, també. Si es dona aquest partit, que, evidentment, tant Cornellà com Sabadell parteixen com a favorits per un tema de major categoria. Per tant, estarem al tanto de com avança el Sabadell en aquesta Copa Federació. Avui deia Bruno Vall, el director general, que seria una competició que serviria també, a banda d'aquest al·licient de poder jugar a la Copa del Rei, per la qual el Sabadell hauria de passar 5 eliminatòries, insistim, 5 eliminatòries, doncs, a més, per donar minuts als jugadors, als futbolistes més joves del Centre d'Esport Sabadell, els que tinguin també menys minuts en aquest sentit. Bé, doncs, 40 minutets de motel. Deixem aquells segons de rigor per si algú vol acabar de preguntar alguna qüestió. No ens deixem res, oi, Roger, Oriol, que tinguem allò preparat per ensenyar, per tirar... Com t'ha agradat aquesta càmera, Oriol Ferran? A partir d'ara, aquí agafarà les regnes del Twitch. Si hem de fer algun Twitch en els pròxims dies, serà un mano a mano Oriol Ferran Pau Vituri, que el bandarra de Roger Benet ens abandona. El Toni, que pregunta quan sabrem horaris dels primers partits de Lliga. Doncs estem pendents, no se sap el dia i hora exacta. Recordem que la federació està obligada a anunciar-los 15 dies abans d'aquesta primera jornada, per tant, com a màxim podria estirar fins a la segona setmana d'agost. Per tant, estem allò ja en el marge de 2-3 setmanes per saber horaris i insistim, si seguim la tònica dels últims mesos a la federació, últims anys fins i tot a la primera federació, saber si es publiquen els horaris de tota la primera volta, de les 19 primeres jornades. Seria interessant, sens dubte. El Vicenç, que un dia més, que pregunta per la carpeta Pedro Capó, que a dia d'avui continua sent jugador de l'Eldense, i l'Oriol demana per rumors. Bé, de moment, insistim en aquest concepte, el Sabadell, que ara mateix té dues fitxes sènior disponibles, més una tercera, si considera, com és la intenció, com ha dit avui Jaume Milà, si considera doncs incorporar dos porters sub-23 més i que hi hagi tres porters en nòmina, juntament amb Adrià Nortolà. Per tant, ara mateix hi ha poc marge de maniobra, anem a dir-ho així, perquè el Sabadell ha fet bona part ja de la seva feina, però sobretot ara molt focalitzats en la incorporació del nou. Un dels noms més potents és el de Manel Martínez, si més no dels que han aparegut, i un altre home també, del qual hem de seguir l'evolució en els pròxims dies, pròximes setmanes, és el de Liberto Beltrán. Manel Martínez, Liberto Beltrán, que és aquest futbolista que ha estat a l'Alcoyano i que també hi ha un interès per part del Sabadell, però sembla que seria una operació que ara mateix està en stand-by, que no ha avançat massa més en els últims dies. Oriol Ferran, estàs aprovadíssim després d'aquest primer Twitch al control tècnic. Doncs ho deixem aquí, va, que portem 40 minutets de programa. Com us diem sempre, seguiu totalment informats, podeu seguir totalment connectats a través de les xarxes socials, anava a dir Twitter, però ara ja no sé quin nom se li ha de dir, però si no, a Instagram, a Facebook, al web de Ràdio Sabadell, a tot arreu, als nostres comptes particulars també per seguir l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, i el que diem sempre, quan serà, que mai ho sabrem, doncs el pròxim hotel suís. Cuideu-vos, que vagi molt bé, bon dimarts, i bon viatge també als bojos que demà doncs presencieu aquest primer partit de la pretemporada del Sabadell al miniestadi, a la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, al camp número 9 contra el Villarreal B, i amb resum inclòs a Ràdio Sabadell, perquè s'hi ha compromès Roger Benet. Que vagi molt bé, adéu-siau, que vagi molt bé.